Denominació d'origen. Amb Laia Coll i Guillem Calvet.
Bona nit i benvinguts al Denominació d'origen. Hola a tots, una setmana més des dels estudis de Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Encetem setmana i encetem setmana electoral. Diumenge hi han les eleccions municipals. Els salonins i salonines estan cridats a votar per decidir quin serà el nou consistori dels propers 4 anys. Per això avui, aprofitant que venen eleccions, volem fer un programa una mica especial per saber com funciona exactament això de les eleccions. Com sempre, però, començo saludant en Guillem. Hola, Guillem, bona nit.
Hola, Laia, com anem?
Bé, molt bé, tu?
Bé.
Preparat ja per anar a votar?
Sí, home, ja ho tinc tot a punt.
Sí?
Crec, sí, no necessitem gaires coses, però sí.
No, bueno, has de tenir clar que vas a votar i has de tenir...
Exactament, però avui veurem... tot l'enrenou
que comporta... Sí, avui no volem parlar de temes polítics, sinó de tot el que hi ha darrere.
No, avui el Denominació no parlarem de les eleccions municipals en clau de qui serà el nou alcalde o de les propostes que fan els partits. Comentarem el funcionament d'unes eleccions, com es creen les meses electorals i com finalment es crea el ple de l'Ajuntament. Tot això ho farem amb en Ramon Oriol, secretari municipal de l'Ajuntament de Sant Celoni i que segur ens traurà de dubtes.
Ramon Oriol, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Denominació d'Origen. Diumenge els salonins i salonines estan cridats a les urnes. Concretament, quin és el cens per a aquestes eleccions? Quanta gent de Sant Celoni pot anar a votar diumenge?
El cens electoral de Sant Celoni en aquestes eleccions és de 12.562 electors. El 2011 van ser 351 menys, vol dir que anem creixent.
Poden votar tots els empadronats al municipi o s'han de complir uns requisits que hagin passat, per exemple, certs mesos des del teu empadronament?
Sí. Cada vegada l'Institut Nacional d'Estadística decideix quin cens fa servir. En aquest cas, en concret, farà servir el tancat a 31 de desembre de 2014.
És a dir, que tota la gent que hagi vingut a viure a Sant Celoni a partir de l'1 de gener de 2015... no poden votar en aquestes eleccions.
No, hauran de votar en el municipi on estaven empadronats abans, i al revés també.
I pel que fa de la gent que ha vingut d'altres països?
El que fa de la gent que ha vingut d'altres països, a veure, en les eleccions municipals sí que poden votar les persones estrangeres, algunes, per exemple, tots els de la Unió Europea que ho hagin demanat expressament, i ho han d'haver demanat abans del 30 de desembre de 2014. I la resta d'estrangers, només els que tinguin tractats internacionals, que hi ha un ampli llistat i a títol indicatiu, doncs mira, Bolívia, Cabo Verde, Xile, Colòmbia, Corea, Ecuador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago, que no sé si tenim gaire gent d'allà, però bueno, en tot cas, si són i han demanat el poder votar i a més porten 5 anys d'empadronament al municipi, podran votar a les eleccions municipals.
És no a pas dir, mínim a 5 anys.
Mínim 5 anys. Els de la Unió Europea no, hi ha una diferenciació. Els de la Unió Europea només que estiguin empadronats i que ho demanin. I la resta han de portar, a veure, no podem dir exactament 5 anys perquè cada tractat internacional estableix les clàusules concretes, no? Però fent un capmàs, diríem, serien 5 anys, aproximadament.
I després, la gent que és de països no europeus, que no formen part de la Comunitat Europea, i que no ens has comentat ara, vol dir que no poden votar?
No poden votar, no.
I a les autonòmiques o a les eleccions generals funciona igual?
A les eleccions autonòmiques i generals és diferent. Precisament en allà no poden votar els estrangers.
Els que no tenen passaport, diguéssim, espanyol, no poden votar, ni encara que portin 20 anys visquin aquí.
Exactament.
Després, diumenge, hi ha molts col·legis electorals aquí a Sant Celoni i a dintre dels col·legis electorals hi ha diverses meses. Aquesta organització és per barris, si no m'equivoco. On li toca anar a votar la gent?
Sí, a veure, estrictament parlant es diu districtes i seccions, però sí, coincideixen aproximadament amb els barris. És una distribució que es fa a efectes purament administratius, però, de fet, a efectes pràctics hi ha 8 col·legis electorals en els quals hi ha 20 meses electorals. Per tant, en un d'aquests 8 col·legis a la gent li tocarà anar i després en funció del seu cognom o inclús a vegades hi ha 3 meses en funció de si és un disseminat, per exemple, la gent que viu en cases disseminades pel municipi, llavors tenen una mesa concreta per anar.
I a cada mesa hi ha d'haver-hi 3 persones, el president de la mesa, el suplent i el segon suplent. Aquestes persones que diumenge hi hauran, que ja ens trobarem quan anem a votar, aquestes persones ja ho saben perquè se'ls ha hagut de comunicar amb anterioritat. Concretament es va fer un sorteig a l'Ajuntament, en el ple municipal, un sorteig que es va fer ja fa uns dies. Li pot tocar a tothom en aquest sorteig? Tothom pot estar en una mesa?
qualsevol persona que estigui en el cens electoral, i diu la llei que sàpiga llegir i escriure, però difícilment quan t'empadrones dius que no saps llegir i escriure, qualsevol persona que sàpiga llegir i escriure i estigui en el cens electoral, fins a 70 anys pot sortir escollit en el sorteig. És un sorteig absolutament transparent i, de fet, es fa de manera automàtica. És un programa informàtic en el que es carreguen les dades del cens electoral i es fa automàticament.
O sigui, tothom té les mateixes possibilitats de ser president de mesa o bé suplent?
Exactament, sí. El president de mesa tenen preferència aquelles persones que tinguin un FP de segon grau o un batxiller, però efectes pràctics, de fet, és qualsevol.
I les persones que es presenten, o sigui, les persones que van a les llistes electorals, també els hi pot tocar estar a una mesa?
No, si ets candidat no et pot tocar.
Llavors aquí hi ha d'haver-hi un canvi, per això també ja es trien en el moment del sorteig, també surten els suplents,
sí.
El suplent del president, el suplent del primer vocal i el suplent del segon vocal, doncs per si hi ha alguna de cosa d'aquestes. Perquè també pots presentar una al·legació, si et toca, per no anar-hi, però quins motius tu pots dir per no presentar-te el dia de les eleccions?
De motius taxats a la llei només és que tinguis més de 65 anys. Si tens més de 65 anys i fins a 70, pots renunciar directament i ningú et demanarà explicacions. Això està fet perquè hi havia gent que deia bueno, més de 65 no hi haurien de ser, i hi havia gent que deia no, escolta, fins als 70 per què no? I per tant, això és una opció. La resta d'excuses ja és de lo més pintoresc. Hi poden haver moltes coses i molta casuística. Des d'una persona que està malalta, des d'una altra que té un viatge programat, però si no ha comprat el bitllet ho té malament, perquè tots podem tenir viatges programats, però si tens el bitllet llavors l'ensenyes i normalment t'excusen. Està embarassada i està molt a punt de parir, per exemple, o tenir diabetes i haver-te de cuidar. Són causes que normalment es donen per excusa, però cada excusa es presenta a la Junta Electoral de Sona, que en aquest cas és Arenys de Mar, i la Junta decideix cas per cas. Em sembla que s'han presentat a Sant Celoni unes 28 o 29 excuses i em sembla que només n'han denegat 4, la resta s'han estimat.
S'han estimat vol dir que...
Que la gent no haurà d'anar a votar, el qual vol dir que la persona que era suplent li tocarà ser titular aquesta vegada.
Déu-n'hi-do.
I, per tant, el divendres fem una reunió amb tots els titulars de les meses electorals per explicar-los mínimament el funcionament, i ho fem precisament aquí, a la sala Bernat Martorell, aquí al costat.
Hi ha altres països, com per exemple el Regne Unit, que les persones que estan a les meses electorals són voluntaris o bé, sí, vull dir que en cap cas estan obligades a anar-hi. No et creus que algun dia arribarà el moment de fer-ho d'aquesta manera?
Se'n parla i sempre es diu, no? I a més hi ha molta gent que no li agrada formar-ne part de les meses i en canvi hi ha molta gent que sí que li agrada, no? I des del meu punt de vista, jo penso que la democràcia, amb moltes connotacions, però està molt bé que li toqui a qualsevol persona. Està molt bé, perquè això significa que qualsevol persona pot ser membre d'una mesa i és una cosa més transversal i absolutament aleatòria. Per tant, la mesa electoral, a més, si ha de decidir si hi ha una reclamació, per exemple, penso que està bé que decideixin tres persones que no tenen cap vinculació, ni poden tenir cap vinculació en principi, o que si la tenen és perquè els hi ha tocat per sorteig, amb qualsevol opció.
El que dèiem abans, de que tothom li pot tocar i tothom pot tenir els mateixos números, per això també passa que molts cops et toca anar dos cops a les meses electorals o fins i tot tres, quan en el teu amic no li ha tocat ara mai. Una mica que demostra doncs, que el sorteig doncs, es fa ben fet i amb totes les dades, sense
Exacte.
Fer cap tipus de trampes.
Sí, sí.
Tenen remuneració les persones que els hi toquen a les meses?
Sí, tenen una dieta de 62 amb 61 euros, em sembla. Sí.
Que això és, diguéssim, per cobrir les despeses de desplaçament, de dinars, o el dinar va a part, diguéssim.
No, el dinar no va a part. Cadascú ha d'anar a dinar o a casa seva o al restaurant on li vingui bé, eh? Perquè les meses, encara que estan formades per tres membres i els interventors que hi estan acreditats, sempre han de comptar amb un mínim de dues persones. Per tant, sempre hi ha un moment, sobretot a l'hora de dinar, que poden anar on els hi convingui, a casa seva normalment, perquè com que sol ser en el mateix municipi.
Ara has comentat el tema dels interventors. Els interventors, si no m'equivoco, els designa cada un dels partits que concorren a les eleccions.
Exactament.
Quants n'hi poden haver i com es fa aquesta selecció i com s'han d'acreditar?
Els interventors els designen els partits polítics, dos per mesa com a màxim, i s'acrediten davant de la Junta Electoral, els donen una credencial i es presenten a la mesa. Només n'hi pot actuar un en cada moment, per tant, n'hi han dos perquè es puguin alternar i perquè sempre n'hi pugui haver un. Altra cosa són els apoderats, que és una altra figura, que és un apoderat general, diríem, del partit i que no està adscrit en una mesa. I, en canvi, els interventors sí que estan adscrits en una mesa concreta i en allà controlen que tot funcioni, que tot marxi adequadament.
I quina és la tasca de l'apoderat?
La tasca de l'apoderat normalment el que fa és com una mena de coordinació del conjunt de meses electorals. I, per tant, pot anar a qualsevol mesa electoral, inclús en un moment determinat podria suplir les tasques, no amb un interventor, sinó les tasques que fa, en el sentit que pot fer reclamacions o pot fer al·legacions si hi ha alguna qüestió que s'hagi de discutir.
I si en algun moment de la jornada electoral ells veuen alguna cosa estranya o alguna cosa que no els hi sembla bé, poden donar la seva opinió?
Sí. De fet, els interventors i els apoderats tenen veu però no vot, de manera que qui decideix sempre qualsevol controvèrsia que pugui haver-hi, una reclamació, la validesa d'una papereta, per exemple, sempre són els membres de les meses per majoria.
Els col·legis electorals obren a les 9 del matí i fins a les 8 de la tarda. Llavors ja comença tot el recompte de vots. Hi ha algun sistema de doble comprovació a cada taula?
No. Es té que fer el recompte i hi ha de quadrar, que aquest és el tema en el que nosaltres sempre insistim més. I les meses estan assistides sempre per una persona representant de l'administració, en aquest cas de l'Ajuntament, que també els formem abans i normalment hi ha gent que ja té experiència.
També hi van per sorteig, aquestes persones?
No. Aquestes són designades per l'Ajuntament, per l'administració electoral, que de fet és l'Ajuntament en aquest cas. Llavors aquestes persones els ajuden i nosaltres insistim molt precisament en que al final els números han de quadrar, és a dir, el número de vots han de ser igual als vots vàlids més els nuls, més els en blanc.
I no acostuma a passar?
Sí, sol passar, però només que un dia falli de dos, ja s'ha de tornar a recomptar altra vegada. Per això s'ha de vigilar, s'han de guardar les paperetes i els sobres i al final l'ha de quadrar. Sempre acaba quadrant i quadra bé, vull dir. El que passa és que alguna vegada pot ser que et descuidis i que comptis malament, o que comptis malament la llista de votants. Hagis pensat que en venen 500 i n'han vingut 499. I
això és el que a vegades
desquadra.
Fa una mica que siguin les tantes i ens falti el resultat d'un col·legi electoral i no arribem a allò que a vegades molts cops passa, es para l'escrutini al 97%
sí,
i no es mou.
És
i estàs
això.
Allà esperant, és que algú s'ha descomptat, alguna cosa no quadra.
De tota manera, en aquestes eleccions els resultats es transmeten amb tauleta tàctil,
amb una tablet.
Sí. Llavors, la tablet no et deixa passar si no quadra, per tant, és el primer filtre. En el moment, a més, sempre passa que a les 8 del vespre tothom està molt nerviós, vol saber el resultat ràpidament, i ja ho hem comptat, i llavors ho poses a la tablet, i si no quadra, la tablet diu que no ho pots enviar.
Introdueixen aquestes dades a la tablet i on van a parar aquestes dades?
Van a parar a la delegació del govern.
A la delegació del govern
sí,
de Catalunya.
De l'Estat, sí.
I després ells ho introdueixen...
Jo diria que no sé exactament com funciona, però lògicament si les dades ja venen informatitzades, ja directament deuen passar a la base de dades per anar fent el recompte. D'altra banda, val a dir que com que el recompte és municipi per municipi, no cal que s'assumin altres dades, no? Les dades són municipi per municipi, per tant, les 20 meses, quan enviem els resultats de les 20 meses, serà el resultat que sigui.
Un cop tenim el 100% escrutat, sabem exactament quants vots té cada un dels partits. S'han de repartir els 17 regidors que en aquest cas li toquen a Sant Celoni pel nombre d'habitants. Fins que no superi els 20.000 habitants, que això a curt termini en principi no està previst,
sí,
no s'augmentaria de regidors. Per tant, ara en tenim 17. Com es repeteixen aquests 17?
Es reparteix amb la coneguda regla d'Hondt, que és, per explicar-la parlant, és bastant complicat, però bueno, en definitiva s'agafen el nombre de vots i d'entrada els que no passen la barrera del 5% s'eliminen. Per tant, hi ha una barrera mínima ja, que aquells partits que no arriben al 5% dels vots vàlids ja queden eliminats. De la resta, es posa en una taula i es divideixen el nombre de vots per 1, per 2, per 3, per 4, per 5, fins a 17, que són el nombre de regidors, i s'ordenen els quocients. I després s'agafen els quocients més grans, fins als 17 quocients més grans, i s'atribueix un regidor per cada un d'aquests quocients. Això fa que, per exemple, Grosso modo, perquè després depèn del número de vots que tinguin i depèn del número de candidatures que es presenten, canvia. Però, grosso modo, podríem dir que si un partit té tres vegades més vots que un altre, segurament no tindrà tres vegades més regidors, sinó quatre.
És a dir, que afavoreix els partits més grans, aquesta llei.
Afavoreix aquells que han tingut més vots, de manera que les majories quedin més ampliades.
I això, ens comentaves el tema d'aconseguir mínim un 5%.
Sí.
Això vol dir que els partits que estan allò de conservar un regidor o que estan molt justets d'aconseguir representació al consistori, com més participació hi hagi, més difícil ho tenen.
O més fàcil, perquè també pot ser que els votin més, no? A fi de comptes, tot plegat és proporcional, eh? És proporcional. La discussió seria en si s'ha d'atomitzar més o menys la representació en el consistori. Això ja, per gustos.
Després, tenim ja els 17 regidors, sabem a qui pertanyen cada un d'aquests llocs, a quin partit pertany, i no es constitueix el nou plenari fins al 14 de juny, el 13 de juny,
el dissabte 13.
Dissabte 13 de juny, anava confós amb les dates. Aquest temps són 3 setmanes, es deixen doncs per fer pactes en el cas de que cap dels partits aconsegueixi una majoria. Aquí a Sant Celoni la majoria seria amb 9 regidors.
9 regidors és majoria absoluta.
Si no hi ha majoria, doncs si volen han de pactar.
Han de pactar.
Els pactes s'han d'informar abans en algun lloc? O és
no.
En el mateix ple d'investidura quan es coneix què ha passat exactament i si han arribat a acords?
És en el mateix ple. En el mateix ple de l'acció d'alcalde i Constitució de l'Ajuntament, normalment sí que és veritat que si han arribat amb un pacte abans és molt possible que el facin públic, però hi ha ajuntaments arreu del país en el que a vegades fins al moment de la votació no se sap ben bé què passa.
Més emoció a la cosa.
I deixant de banda que es faci públic, fins al moment que no es vota, el nou alcalde no serà... No és
I tant,
alcalde.
I tant. L'elecció de l'alcalde, perquè de fet les eleccions no és l'alcaldia, sinó són regidors. Els electors només elegeixen regidors i després són els regidors els que elegeixen l'alcalde. Pot ser candidat qualsevol persona que encapçali la llista. Val? Llavors, inclús podria haver-hi algú que encapçali la llista i que no presenti candidatura per ser alcalde, també podria passar. I entre els que es presenten, els caps de llista que sí que volen ser alcalde, llavors es fa una votació i si algú obté majoria absoluta de vots, queda proclamat alcalde. En altre cas, és automàticament alcalde el cap de la llista que ha obtingut més vots en aquelles eleccions.
En el cas d'empat, que a més és molt difícil, sí, que empatin dues llistes, pot ser que hi hagi un sorteig?
Sí, sí, sí.
Un sorteig amb els dos noms, mai innocent,
i
agafa un
sí,
paperet.
Sí. Sí, sí, sempre que hi hagi hagut empat en el nombre de vots, eh?
Oh, és molt complicat.
Però ha passat, alguna
sí?
vegada? Sí, ara no et sabria dir el lloc. No et sabria dir el lloc, però recordo que com a anècdota es va explicar.
O sigui, estem parlant de que l'alcaldia es decidiria amb una moneda a l'aire, no?
Sí, sí.
Allò, què vols, que ara ho creu?
No, també es podria demanar als candidats que es definissin, no? Però si al final, com és normal, no es defineixen, doncs sí, sorteig.
I durant aquest període, des de que hi ha les eleccions, des del dilluns 25 de maig fins al divendres 12 de juny, l'Ajuntament és en funcions?
L'Ajuntament està en funcions. De fet, l'Ajuntament està en funcions a partir dels 4 anys que els han escollit. Per tant, com que les anteriors eleccions van ser el 22 de maig de 2011, el 22 de maig de 2015 entren en funcions. O sigui, el divendres estaran en funcions encara que no hi hagin hagut eleccions.
I això què significa, estar en funcions?
Estrictament parlant, és una mica ambigu, però el que vol dir és que no es poden adoptar acords transcendents, però tot el que és tramitació ordinària, que, en fi, defineix tramitació ordinària, que té el seu, però tot el que és tramitació ordinària, és a dir, un expedient que s'ha iniciat, inclús una contractació que s'ha d'adjudicar, es pot adjudicar perfectament, sempre que sigui una cosa ordinària o que ja estigui prevista en el pressupost. És a dir, que no diguis, mira, saps que ara se'ns ha acudit que ja que estem en aquest període, donarem una concessió a 15 anys i ho farem ràpidament. Home, no. Però el que és administració ordinària, i té tot el seu sentit, perquè un ajuntament es deu a la ciutadania, i ha de seguir funcionant, i per tant...
Clar, si paréssim aquest... l'Ajuntament i tu que ets secretari,
impossible.
Que a més saps el dia a dia com funciona, si
sí,
es parés
sí.
tres setmanes
no
un Ajuntament...
No podria ser, i de fet no es para, ni es para mai,
Molt bé. Ara, abans de passar a la segona part de l'entrevista, Ramon, explica'ns quina és la tasca del secretari de l'Ajuntament.
El secretari de l'Ajuntament, a grans trets. A veure, bàsicament fa assessorament legal, assessora l'Ajuntament perquè els acords que prengui estiguin dintre de la legalitat, s'adequin a la normativa. I, a més, tens funcions de fer públiques, és a dir, jo sóc el notari de tots els actes municipals. Jo puc donar fe, com un notari, de lo que s'ha acordat amb un ple, per exemple. I, curiosament, la fe pública dels notaris s'acaba a la porta de l'Ajuntament, però la meva també s'acaba a les portes de l'Ajuntament, vol dir que cadascú a casa seva.
Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos de manera molt planera com funcionen unes eleccions municipals.
Una cosa, si em permets, aquí no s'acaba, perquè després venen els diputats provincials i els consellers comarcals, que també són fruit dels resultats electorals.
Que després també funciona amb el mateix sistema, comptem tots els regidors...
És bastant complicat perquè al final hi ha en el Consell Comarcal hi ha uns càlculs complicats i al final s'atribueixen una sèrie de llocs de consellers comarcals i són els partits els que proposen d'entre els regidors del seu partit de tota la comarca amb una sèrie de limitacions proposen els consellers comarcals. I la Diputació, en aquest cas són 33 consellers comarcals al Vallès Oriental, i a la Diputació de Barcelona, que si no recordo malament són 51 diputats, funciona relativament igual. En la circumscripció, en aquest cas de Barcelona, es miren els regidors que han tingut cada partit polític i llavors en funció d'aquest nombre es distribueixen el nombre de diputats que li toca a cada partit i els partits acaben designant, perdó, els electes són els que acaben designant d'entre ells qui seran diputats a la Diputació de Barcelona o al Consell Comarcal.
Déu-n'hi-do, t'agrada o no la política? T'interessa? Perquè, tela,
Bueno, de fet, això és la part, com t'ho diria, la part menys política de la política, no? Això és on es cuina, no? És la cuina que necessites els pots i les olles, però l'important és el que hi posis a dintre i com ho cous, no? Nosaltres procurem posar la cuina i les olles que estiguin totes a punt.
Perfecte. I abans d'acabar, Ramon, també explica'ns com funciona el Consell de Poble, perquè no sempre coincideix que el partit que governa és qui designa el president del Consell de Poble. Com funciona?
El Consell de Poble, només tenim el de la Vall-llòria, el Consell de Poble de la Vall-llòria, i el regidor que és el president del Consell de Poble és el de la llista més votada a la Vall-llòria.
En el Col·legi Electoral de la
Vall-llòria. I això ha donat... Bueno, en aquests dos últims mandats s'ha donat la coincidència de que mentre l'alcalde era d'un partit, el president del Consell de Poble era d'un altre. En els dos últims mandats, que són des de que jo estic aquí els que he viscut.
Molt bé. Doncs ara sí que passem a la segona part de l'entrevista amb el test.
La primera pregunta, Ramon. Ets seny o negre?
Buf, de fet, jo sóc seny, i deu ser que, en fi, intento posar seny a les coses que faig i per això seny.
Molt bé. A quina escola vas anar?
Vaig anar al Cor de Maria de Sabadell.
Si un amic ve de fora i li has d'ensenyar alguna cosa del poble, què és? On el portaries?
A Can Ramis.
I on no el portaries?
On no el portaria, segurament algun polígon industrial.
I si aquesta persona que vingués de fora fos una cita,
sí,
on portaries aquesta cita del poble?
És complicat, Primer perquè m'ho he d'imaginar. Segurament pujaríem cap al Montseny.
Acaba aquesta frase. Estic orgullós de ser de Sant Celoni per...
Per la gent que som.
Què canviaries de Sant Celoni?
Què canviaria de Sant Celoni? Segurament... És complicat,
T'hem preguntat aquí. Cal dir que no els diem mai les preguntes que els hi farem als nostres convidats.
De fet, Sant Celoni m'agrada. M'agrada la ubicació, m'agrada el lloc, m'agrada... sobretot m'agrada passejar pel poble. Potser milloraria el tros de les Illes Velles.
I si haguessis de marxar de Sant Celoni,
sí,
a viure en un altre lloc, a qualsevol lloc del món, on aniries?
A qualsevol lloc del món. Jo crec que Catalunya, em quedaria a Catalunya, i molt probablement seguiria estant a Sant Celoni, eh? I tant, sí, sí.
Estimes el poble, eh?
Perquè, a més, des d'aquí pots anar a qualsevol lloc del món.
Sí, estem molt ben ubicats.
Sí, estem a prop del Pirineu, estem a prop del mar, estem a prop de...
dels aeroports, de la platja,
sí, sí,
de la muntanya.
Fantàstic.
Oi, molt, tant que sí.
Molt bé, doncs ja aquesta és l'última pregunta, amb la qual normalment ens despedim sempre amb una cançó, sí, que li deixem triar al convidat. Quina cançó triaries?
Segur una del Dylan i probablement Knockin' on Heaven's Door.
Doncs amb
el
aquesta...
el mestre Dylan.
Amb aquesta cançó del mestre Dylan, ja ho pots ben dir, acabarem el Denominació d'Origen d'avui. Moltíssimes gràcies, Ramon, per haver-nos acompanyat aquest dilluns aquí a Punt7 Ràdio Sant Celoni i per explicar-nos una mica més com funcionen les eleccions.
Un plaer i a la vostra disposició.
Molt bé, moltes gràcies, Ramon. Laia, que vagi molt bé. Gemma, el control tècnic, fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit.
Knock, knock, knocking on.